Bueno, bon dia, Santi.
Bon dia.
Què tal, professor? Com va la cosa?
Bon dia i felicitats a tu i a totes les dones del món, no? Perquè avui és el dia.
Avui és el dia de la dona i crec que mos mereixem que este dia siga totes les dies de l'any.
Sí, però de vegades està bé reivindicar un dia en concret, perquè al voltant d'aquest dia doncs s'organitzen activitats que porten a la reflexió, també educatives, per descomptat. I el Dia de la Dona, doncs jo crec que és un dia que cada vegada està tenint més importància, no?, en el calendari, per tot el que ha representat, per tot el que representa. Avui em preguntaven que per què no n'hi ha un Dia de l'Home, no?, ja que n'hi ha un Dia de la Dona. Bé, n'hi ha gent que l'ha posat, però jo crec que la resposta és bastant senzilla. No n'hi ha un Dia de l'Home, o no pense que siga important que hi hagi un dia així, perquè la que està discriminada, la que assassinen pel simple fet de ser dona, la que té desigualtat en l'àmbit laboral i social, és la dona, no l'home. Per tant, què anem a reivindicar de l'home? Que continuï sent considerat superior socialment? No té cap sentit una reivindicació així. Per tant, el que té sentit de totes és que hi hagi un dia de la dona. Una de les explicacions que he sentit no és esta de la fàbrica tèxtil, en la qual només treballaven dones, i que es va cremar i el propietari la va tancar per a pensant que anaven a furtar-li, crec que n'hi ha alguna altra explicació, i que això va passar un 8 de març, i arran d'això, i arran de tants fets, doncs bé, jo el que havia portat avui així, ja que sóc professor de llengua, he vist un diccionari molt simpàtic publicat a VilaWeb, en uns termes, en un vocabulari, un diccionari del feminisme, en 100 paraules que no crec que ens doni temps a comentar-les totes, però comentarem les que puguem, i volia parlar de conceptes i de paraules, de vocabulari feminista.
Sí, genial.
Bé, la primera paraula, anem en ordre alfabètic, no?, per seguir algun ordre, és la paraula abolicionisme, referint-se a la prostitució. Aleshores, l'abolicionisme, doncs, per exemple, es fan propostes com ajudes econòmiques i eixides laborals per a les dones que s'estiguen dedicant a això, i n'hi hauria dins de l'abolicionisme tres postures. Una és el prohibicionisme, és a dir, partís d'una visió més moralista que diu que no s'ha de prohibir completament. N'hi ha una altra que és el regulacionisme, que és a dir, legalitzar la prostitució i regular-la, donar llicències, posar controls, els empresaris haurien de registrar, donar d'alta com a activitat, com a tal, i també està el model dels prodrets o prosexe, que defensa els drets laborals en el món de la prostitució, que seria un apartat dins del regulacionisme. Un altre terme és el terme de l'agressió sexual. Així dins està el concepte d'abús sexual, que inclou tant la violència, és a dir, forçar o portar a una dona per la força a tindre relacions sexuals, o la simple intimidació. Així doncs entraria doncs això, insistir, estar assetjant, proposant d'una manera constant a una dona per a tindre relacions sexuals. Després n'hi ha una altra que m'ha cridat l'atenció, en anglès es diu el stalking, que és l'agressió profilàctica, que és mantindre relacions sexuals enganyant, dient que l'home s'ha posat el preservatiu sent mentira, no? I això també seria un apartat d'agressió sexual, justament. Hi ha un concepte que em sembla molt bonic, que és el d'aliat feminista. I així, doncs, per exemple, podria ser jo mateix, que no sóc dona i estic parlant de conceptes feministes, no? És un home que fa costat, que dona suport verdader al moviment feminista.
Sobretot perquè és un subjecte oprimit, és a dir, està molt ben definit, el terme de subjecte oprimit.
Dins d'aliat feminista n'hi hauria el fals aliat, que és el que, agafant el concepte de aliat feminista diu que és aliat, però en el fons és exactament el contrari, no? Últimament hem trobat molts d'això. Després, si em ve al cap, donaré algun exemple. El concepte d'amor romàntic, que no es referís a l'amor en parella, que es dona entre iguals, entre dues persones que s'estimen, un home i una dona, o avui en dia de qualsevol manera, home, dona, etc. Bé, l'amor romàntic fa referència a un imaginari social i cultural que normalitza relacions possessives, nocives i dependents. Això és l'amor romàntic en el sentit feminista, no una relació madura entre dues persones adultes que s'estimen perquè volen, sinó aquest amor possessiu, nociu i dependent, que avui en dia, per desgràcia, entre la joventut està creixent, no minvant.
Sí.
L'androcentrisme, és a dir, tot mira i tot gira al voltant de l'home, l'androsfera. Últimament hi ha aquest fenomen a YouTube de homes que defensen certes idees que diuen ells d'igualtat, que és justament el contrari, que està amagat ahí. I així dins n'hi ha un concepte que és el incel, que són els youtubers de la dreta, de l'extrema dreta, que donen arguments en contra del feminisme. L'assetjament sexual, l'acoso sexual, és a dir, una persecució continuada i habitual contra una víctima, amb l'objectiu d'humiliar-la i de tindre també relacions sexuals. Després està el avergonyiment físic. Estos termes també venen molt del món anglosaxó, s'anomena body shaming, i és una crítica de l'aspecte físic quan les dones mostren el seu cos. Vull dir, tu mostres el teu cos perquè vols, però això no és un motiu d'avergonyiment, d'avergonyir ningú. Uh-huh. Et pot semblar millor o pitjor, però d'avergonyir algú, no. Després, el sesgo, el biaix de gènere, que vol dir que en l'àmbit laboral, doncs, les dones estan discriminades respecte dels homes. Això és molt antic i sembla que no es posa solució. Hi ha un terme que m'ha semblat molt curiós, és el de bimbo. Amb la paraula bimbo definim el menysteniment i la burla cap a les dones atractives però poc intel·ligents. Uf. Allò que anomenem la rubia tonta.
Sí, d'acord? Sí.
Això és el terme de bimbo. Però, com sempre, n'hi ha la resignificació, com ha passat en la cançó de Zorra, i n'hi ha el que s'anomena el moviment bimbo, que reivindica una estètica relacionada amb allò rosa, els colors pastel, doncs perquè és una opció més i no determina la persona. És a dir, jo sóc home i per què no, si a mi m'agrada el rosa, em posa tota l'habitació de rosa, em posa una camisa, uns pantalons rosa perquè em dona la gana i punt. I ningú té per què burlar-se de mi. És a dir, fixeu-vos com va associat això, el color rosa amb allò femení, amb la burla. Doncs no, doncs jo ara em poso uns pantalons de color rosa i si te burles, em rebote. El body monitoring és controlar una dona de forma obsessiva el seu cos, i estar molt pendent de la mirada dels altres. I això ho fan de vegades les mateixes dones, agredissen les mateixes dones, i els homes també, els homes també, o més, clarament més. El body policing, les dones són objecte de debat i fiscalització. Jo ho he vist anar a un esdeveniment, el que siga, i les dones i els homes preocupats de com va una dona, de si porta un millor vestit o un pitjor vestit. A mi m'ho diuen moltes vegades, dels homes no es preocupa ningú, et poses un traje en corbata i ningú et critica. Però a les dones sí, se'ls ha de criticar, no? Això és el body policing. El capitalisme violeta és instrumentalitzar el feminisme per a vendre certs productes. Per exemple, doncs, cremes, productes que s'entenen que van associats a les dones, però l'objectiu últim no és les dones, no és millorar la vida de les dones, sinó vendre, no? Després està la coeducació. Este és un terme positiu, que crec que tots els que hem de pensar en negatius, és el reconeixement de les potencialitats de tot l'alumnat, independentment de si són home o dona. Això és la coeducació, és a dir, se'ls educa a tots en els mateixos valors i en els mateixos objectius. Després està el terme de colonització interior. Este l'utilitza una escritora feminista que s'anomena Kate Millett i és quan les dones interioritzen i normalitzen que han d'estar subordinades.
Uf.
El concepte de consentiment sexual, les relacions han de ser acordades i, a més, desitjades, no només acordades, sinó també desitjades, la corresponsabilitat, les tasques domèstiques no són només de les dones, són dels homes i de les dones. Els fills no són només de les dones, són dels homes i de les dones. Els homes no ajuden. Els homes són responsables de tindre fills, que és una cosa molt diferent. I aquest vocabulari, fins i tot jo he caigut moltes vegades i s'ha de corregir. Els homes no estan per ajudar. Els homes són igual de responsables a tots els nivells, no? Doncs corresponsabilitat. El cos normatiu o heteronormatiu és el que imposa l'ideal de bellesa del sistema patriarcal, eh? És a dir, les proporcions estes àuriques o com es
sí,
diguen, no?
Sí.
La cosificació sexual, que és limitar la dona al plaer visual, estètic, masculí. De vegades les dones són víctimes d'elles mateixa i és el terme que s'anomena autocosificació. És a dir, una dona mateixa s'autocosifica. Jo estic ahí per a que els homes gaudisquen de com de templar vaig i coses
sí,
així.
Sí.
No perquè jo vull, no perquè a mi m'avellí, sinó per a que em diguen i per a que pensen tal cosa. No? Culpar la víctima, això és molt habitual, i és a dir, la víctima de violència masclista ni aquí diu a veure què ha fet ella. No?
Sí.
Això és el victim blaming. I també l'anomenen doble victimització. La cultura de la violació, això ho haureu sentit, és
sí.
que anava vestida, home, pues va vestida com li dona la gana. Tu no tens per què ni mirar-la de tal manera, ni dir-li res, ni res. Me vestís com vull. Dicotomia santes putes, mares putes.
Vale.
Doncs també esta dicotomia del patriarcat per encasellar la sexualitat femenina, no? Com a santa i que per tant no vol sexe, eh? I per tant, associat a puta o mare i associat a puta també, tot va associat en un valor negatiu en aquest cas. Diferència d'empolainament, el que s'anomena en anglès el grooming gap, és a dir, la inversió és molt més gran en les dones que no en les dones en el temps que passen arreglant-se.
Sí.
Això és la diferència d'empolainament. És a dir, això també mostra la cosificació de la dona, no? Si foren iguals, els dos passaríem el mateix temps cuidant la nostra estètica. La divisió sexual del treball, també anomenada, o també té a veure amb la ideologia de la domesticitat, és a dir, el treball de casa recau majoritàriament, eh? És a dir, la doble jornada, que anomenen també moltes feministes, és a dir, que tenen dos treballs, el treball domèstic i el treball d'anar a treballar on siga, no? Les dones en situació de prostitució, ja ho hem dit. Després està la donzella en perill.
Uf.
És a dir, és un tòpic on representem a la dona com un ser indefens que ha de ser de salvat, en el nostre cas, la cultura valenciana per Sant Jordi. I hi ha vist contes inversos, és a dir, on la que salva el príncep del drac és Santa Georgina. Ja ho dice. Aquests contes existissen, eh? Busqueu-los. I jo crec que, jo que tinc dos tiquetes, doncs són contes molt recomanables, per a crear valors
sí,
ja de menudes,
sí.
No? Ella és la que salva, no ell. Economia feminista és l'intent de superar els biaixos androcèntrics. Després està l'ensanxe, en valencià, l'eixancarrament, l'ensanxe masculí, que és el que anomenem espatarrar-se.
Sí, sí,
que vol dir així, clar, les dones no obrin les cames.
No, si tenim les cames obertes.
Perquè això engrandís l'espai masculí i minva el femení.
Uh-huh.
I la postura del cos, doncs, és evident una mostra física del que pensem per dins, no? També està l'escala mecànica de vidre, és a dir, que els homes arriben més ràpidament a les posicions directives o, en el cas l'educació, arriben més fàcilment a director, a catedràtic, etc. D'acord? Això és bastant habitual. L'escletxa de confiança, és a dir, la valoració dels talents i capacitat dels homes. Els homes tenen una valoració d'ells mateixos molt més gran que no les dones. L'escletxa del gènere, la bretxa, no? En valencià, l'escletxa de gènere, l'accés a oportunitats, a drets, a poder... Doncs, per exemple, un exemple seria doncs, que a Vila-real no hem tingut mai una alcaldessa, no? Això és l'escletxa del gènere. En 750 anys de ciutat,
ojo,
ho dice, 700, hi ha en camí de 1000 anys i encara no hem tingut una alcaldessa. Doncs això és una escletxa de gènere, no? Després l'escletxa de somnis, no? Les dones moltes vegades no somnien amb ser científiques, ni enginyeres, ni futbolistes o polítiques. Doncs això és una escletxa també. L'escletxa de l'orgasme, també se li anomena falocentrisme.
Uf.
Tot va al voltant del plaer sexual masculí i el femení, vull dir. I avui en dia tenim documents, n'hi ha llibres, n'hi ha moltes més coses, més enllà d'esta pornografia que pense quasi que s'hauria de prohibir, en la qual la dona és sotmesa i humiliada, doncs n'hi ha altres coses molt més interessants en les que es parla també de com les dones doncs, poden disfrutar, poden gaudir, o per què no dir-ho, poden tindre orgasmes.
Cojo, sí. Poden tindre orgasmes.
Efectivament. Oh. El llenguatge és per a agafar cada parauleta, eh? Mm-hmm. Escletxa, poden, com si no estiguera permès, no?
Claro.
Ja sabeu això que n'hi ha en molts països de l'ablació del clítoris i aquestes coses. Vull dir, això no és broma, això és una realitat. L'escletxa salarial, evidentment. Després, així n'hi ha un debat també en els espais no mixtos. És a dir, que estan reservats o només a homes o només a dones. I bé, quan no són mixtos, de vegades pot ser perquè volem que siguin de dones voluntàriament o perquè no ens diuen que siguin de dones, no? I això és el debat. Bé, el falocentrisme ja ho hem dit, des del punt de vista de la sexualitat. El fals aliat és un home que es considera feminista però que no es comporta com a tal. És a dir, que públicament defensa això, però la seva privacitat doncs, no ho aplica. I així jo crec que tots els homes, sense excepció, hem de fer una introspecció i pensar en el nostre llenguatge, en el nostre comportament, etc etc. El femení generi, això m'agrada molt i crec que ja han fet programes d'això, no? És a dir, parlar de tota la gent en femení o en masculí. A mi m'ha passat tindre una classe, perquè com jo sóc de llengua, quan vaig estar a la universitat, què passa? Que l'àmbit de la lingüística encara avui en dia és molt femení, i m'ha passat tindre 80 xiques i un xic. I dic, i ara he d'adreçar-me a l'alumnat en masculí genèric i dir tots? I dir, bueno, totes vosaltres, totes les estudiants i els arreglos. És que hi ha un xic. I dic, pues, xic que s'apanya, no? Perquè estic parlant en femení genèric, és a dir, estic parlant per a tots, però com n'hi ha més dones que homes, o perquè vull parlar en femení genèric, igual n'hi ha més homes que dones, però vull parlar en femení genèric, igual que s'ha parlat durant molts anys en masculí genèric, doncs, i hi ha gent que s'esglaia en això. Ai, és que el llenguatge no és masclista. No, clar que no és masclista el llenguatge, però el llenguatge també s'haurà de transformar. Fixem-nos si n'hi ha paraules que estem dient així, que tenen a veure en l'esfera del feminisme, per a que es transformi la societat s'ha de transformar com parles. Jo parlo com vull. No, tu no parles com vull. Tu no em parles a crits. Tu no em parles de moltes maneres que són una agressió. No pots parlar com vulguis. El feminicidi. Doncs molt sovint fem, per desgràcia, el minut de silenci. El feminisme, vist del feminisme, doncs, per exemple, està el concepte d'empoderament o apoderament. Apoderament és a dir, augment de la fortalesa i la confiança en què podem, en què som les dones, en què les dones són igual que els homes, evidentment. Anarcofeminisme, és un corrent del feminisme que veu la dominació dels homes sobre les dones una de les primeres manifestacions jeràrquiques en la societat. Per tant, diu que per a combatre l'Estat com a concepte diguem-ne de dominació, doncs hem de combatre també el patriarcat. Tenim ahí altres corrents, com el feminisme liberal, el feminisme negre, que és un corrent que es va fer popular en els anys 60 com a resposta al feminisme blanc, que considera que el masclisme, el classisme i el racisme estan units. És a dir, el masclisme no és un valor aïllat, va associat són aquests valors que anomenem de l'extrema dreta. El racisme va associat al classisme i això està demostradíssim. És a dir, va associat a la desigualtat. I pel que estem lluitant avui, en definitiva, és per la igualtat. Després també tenim altres conceptes com el del... És que n'hi ha moltes paraules, així, eh? A veure... Binarisme sexual i de gènere, classificació de sexe i gènere en dues formes diferents, oposades i excloent, el masculí del femení. Bé, això podríem parlar un altre dia. Avui ja n'hem parlat d'això, però al final he canviat d'idea, de Simone de Beauvoir, que diu que el gènere és un constructe social... crec que és discutible, algun dia ho podem discutir així, no? La identitat de gènere va associada a l'orientació sexual, és a dir, com ens identifiquem en home, en dona, i ahir hi ha diversos conceptes com la sexualitat, el transfeminisme, és a dir, que es considera per a parlar de les experiències trans, és a dir, les dones transsexuals. Després també tenim la cissexualitat o el cisgènere, és a dir, persona que no experimenta un sentiment intens de disgust amb el gènere atribuït en néixer, com si l'experimenten les persones transsexuals. Els cissexuals, diguem, són els homes normatius i les dones normatives, no? Després, n'hi ha gèneres fluids. El gènere fluid és que cada moment del dia et sents d'una manera.
Uf!
Això... A l'extrema dreta li encanta criticar-ho. El gènere no binari, és a dir, que s'aplica a qui no s'identifica ni com a home ni com a dona. Bé, un altre concepte, ginòpia, omissió del punt de vista de la dona. Això passa molt en política. Quan una dona opina, se l'escolta perquè se li ha d'escoltar, però la seva opinió no es té en compte, com si no ho hagués sentit.
Sí, és allò de faire.
Exacte, això és la ginòpia. Després està la heteronormativitat, és a dir, com ha de ser un home heteronormatiu, és a dir, això ja s'ha anat trencant, però encara queda, no? Me puc ficar a les arracades? Doncs clar que sí. Me puc tintar el moño de color rosa? Doncs clar que sí. Me puc posar falda? Doncs de moment no, però no sé, igual arriba un dia que sí,
sí,
no? Que... Vull dir, que són coses que encara estan per conquerir. Si em vull posar una falda, les coses se la posen i no passa res, no? Doncs per què no així també? Homosociabilitat, tendència a mantenir relacions socials amb individus del mateix sexe. Això passa al món. El grupet de dones,
sí,
que van en dones,
sí,
de homes que van en dones. Vull dir, puc tindre una amiga, amiga, no una altra cosa, una amiga en qui compte. Per què no? No? La homosociabilitat és això, la tendència que tenim homes en dones, dones en dones són amics, però dones i homes ja no. Per què? No? Després també tenim conceptes com el del llenguatge sexista, eh? És a dir, que utilitzem mireu, home públic i dona pública, no? Un home públic, doncs, per exemple, seria un funcionari, una dona pública és una prostituta, no? I d'això parlava esta cançó de Zorra, no? Precisament,
sí, 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 sí,
del llenguatge. Després, la llum de gas, terme en què es designa l'abús subtil i manipulador mitjançant el qual s'erosiona l'autoestima i la confiança d'una dona fins al punt d'anul·lar-ne la personalitat, i la víctima és manipulada per arribar a dubtar fins i tot
de la
seva percepció o memòria. És a dir, aquesta humiliació és que no te'n recordes, és que no saps el que dius. Que també l'anomenen, en un altre terme, micromasclisme. No és un masclisme evident, però sí que es pot detectar. Jo, per exemple, de la meva companya de política, doncs m'ho ha comentat moltes vegades. És que s'han callat, però han seguit parlant com si no existira, no? Després està la manterrupción. És a dir, les interrupcions innecessàries que fan els homes a les dones mentre fan una explicació de discurs. I això és molt psicològic. Els homes li interrompran igual que les dones. Fixeu-vos molt, no? Manterrupción es diu. És important aquestes definicions perquè quan definim trobem el concepte. Potser no ens havíem fixat. Fixeu-vos d'ara en avant com interrompen els homes a les dones i els homes als homes, si penseu que és igual. Després també està el Me Too, jo també, o jo també, moviment viral per a denunciar l'agressió i assetjament sexual que han rebut les dones, és a dir, i jo també, no? Sobretot quan parlem d'agressions sexuals. Bé, després també tenim conceptes com el mite de la superwoman. És una expressió per a referir-se a la pressió que reben moltes dones per a combinar a la perfecció les tasques domèstiques i de cures amb una carrera d'èxit en el món laboral. Com si tingueren superpoders, i te pots dedicar a invertir tot el temps a tot i no dormir, no? Directament. I això no se li exigís als homes.
No.
Els homes, doncs, poden anar pujant, en ese sostre de vidre no existís per a ells, perquè, clar, tenen més temps per a invertir, no? La paritat, una altra paraula molt important, no? Participació equilibrada de dones i homes en les posicions del poder polític, econòmic i social. Això ha arribat al punt de que s'ha hagut de legislar,
claro.
Perquè si no, els partits el que feien és que posaven 5 homes i deia a la sexta o la sèptima la dona. Fa anys passava això i que acabava traduint-se, doncs, en que el Parlament tenia un 70% de dones. Ah, no, les dones també poden, però en la practicitat les dones poden però no es fa. Però com ara la legalitat protegís que hi hagi paritat en les llistes electorals, doncs la representació, feliçment, ha pujat, no? També tenim la postpornografia, moviment de videoart contrari a la pornografia convencional, i es caracteritza per la introducció de cossos no normatius i pràctiques diferents a les del porno prevalent, que entre més contradiuen l'existència d'un gènere binari. És a dir, no fer aquest tipus de pornografia que coneixem, sinó un més respectuós, no? Després també tenim, n'hi ha un que em sembla molt divertit, la putofòbia, aversió a les prostitutes. Escolta, tens la mateixa aversió als prostituts que a les prostitutes? Ens ho hauríem de preguntar, jo crec que no, no? Els putos, els prostituts,
clar, paraula,
fan riure.
Que no la gastem.
No la gastem, bueno, els gigolos, ja fins i tot, clar, una altra paraula.
Per què la dona és una puta i ell és un gigoló? És que no.
Efectivament,
és que no.
No? Veiem que el llenguatge és que és importantíssim, perquè traduís tota una manera de veure el món, no? I bé, jo crec que se'ns acaba ja el temps, no? Hi ha moltíssimes més paraules, però jo amb això el que volia deixar clar és que el llenguatge sí és important, sí és important definir conceptes i sí que és important canviar i transformar el llenguatge, perquè si no, no podrem transformar la societat. Per tant, aquestes burles, doncs, per exemple, com es diu, quan diem tots i totes, o quan diem totes el femení genèric, doncs de totes s'obren, i més en un dia com avui.
Bueno, dir que t'agraïs de veres moltíssim el fet de que avui haguem pegat este repasset, que se'ns ha quedat molt per dir, perquè aixina quan vem esta actuació, que no sabíem ben bé que tenia una definició, que no tenia una paraula, ara podem anar a buscar este vocabulari, que segurament la trobem, no? El quan n'hi ha aquesta interrupció a una dona que pareix que no...
I és necessari, perquè jo venia pensant també un concepte que no hem dit, que és el de violència obstètrica, que és una violència contra les dones en què, bé, quan van a fer-se algun,
sí,
que siga,
sí,
revisió, tractament,
sí, sí,
doncs no tenen en compte, doncs això, l'abús de medicalització, deshumanitzar, un tracte autoritari, i no ens donen compte i pensem que no existís, i sí que existís, però si no li posem nom, doncs estem perduts, no? Sí que existís.
Pues Santi Cortells, professor, gràcies mil, sobretot en el dia 8, en el dia que és avui, que és el Dia Internacional de la Dona. Moltes gràcies.
A vosaltres, i visca la igualtat.